Bon dia, són les 6 i és d'ara fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Els que us agrada el teatre, quedeu-vos amb aquest nom, la Calòrica. Sortits de l'Institut del Teatre, un grup d'amics van decidir que el 2010 que res els aturaria per crear la seva companyia de teatre. 9 obres ja acumulen el seu currículum. Actualment la companyia està formada per en Xavi Francés, l'Aitor Galisteo Rocher, l'Esther López, en Marc Rius, l'Israel Solà, la Júlia Truyol i en Joan Iago. Esther López i Aitor Galisteo Rocher, molt benvinguts.
Bon dia.
Que contents que estigueu aquí. 9 obres des del 2010.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
9
obres.
Gairebé obra per any.
Algú diria que n'hi ha de menors, oi? Que no són totes muntatges...
No, jo crec que les 9 obres són les majors i que després hi ha com petites...
Ah, sí?
Sí,
ah, vale,
obres
vale.
Més petites que tenim, que són peces curtes.
A veure, jo tinc Feíssima enfermedad y muy triste muerte de la Grande. Vanessa Belprimera. L'Edito Vulgaro,
sí.
La nau dels bojos,
sí.
Bluff, sobre el fenomen de les feines de merda,
sí.
El profeta,
sí.
Firefly,
sí.
Els ocells,
sí.
I de què parlem mentre no parlem dels
vale.
ocells de merda?
Sí, les menors no estan comptades.
Les menors no estan comptades.
És a dir, que en tenen sí, sí, més sí. encara.
Bueno, sí, hi ha la del Basté,
el
triomf de la fonètica,
claro.
Extraordinarni, i no sé quina més, hi ha alguna més. El Cubi, el Rubik,
De totes maneres, la gent que ens està escoltant ara, ara mateix, la que poden anar a veure és ocells.
Sí, senyor.
Que Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do. Escolta, esteu contents, no?
Sí, molt. La veritat
esteu
és que sí.
Esteu
sí,
feliços. Sí. Estava el teatre ple, he de dir, i jo crec que tothom del teatre va sortir absolutament sorpresos. I això que ja porteu molt de temps, i que l'obra, a més, ja l'havíeu estrenada feia uns anys.
Sí, sí 2018, a finals de 2018, no?
Sí, i és la tercera temporada que fem.
La tercera temporada a Barcelona, amb els bolos corresponents entre temporades.
Per Catalunya, ara estem començant, bé, des de l'any passat, pel territori espanyol, també.
Això anava a dir, també la feu en castellà.
Van fer les aves a CDN, sí.
També, sí.
Ah, què tal és això de fer la mateixa obra en dues llengües? Sempre ho he pensat i no m'he acabat mai de preguntar.
Tu vas venir el dia de l'estrena?
Jo vaig venir el dia de l'estrena.
Tu em vas escoltar fotent
sí.
un castellanisme.
És veritat, potser si no
jo vaig dir cobre, en comptes de coure.
Veus, clar. És que ha de ser complicat, eh? No, ho he pensat tota la vida. Mira, no me'n vaig quedar.
Jo
per
aquell,
això,
dia,
no.
aquell dia anava fent
no,
el monòleg.
Quedar.
Anava fent el monòleg i pensava, a veure, coure, or, magnesi, bronze, ja haig de dir una sèrie de coses, i va arribar el moment, dic, vaig quedar així, dic, cobre, oro,
clar,
bronze...
És que reconec que ha de ser... Us admiro, perquè realment mantenir aquesta duplicitat a vegades i que el cervell no et faci alguna traïció...
No, al principi costava molt, eh? Costava
sí,
molt,
sí.
Però ara ja hem arribat a un punt que un dia la fem en castellà i el dia següent en català, vull dir que és... Jo recordo que a Madrid vaig dir ja està, nos quedamos aquí, nos morimos de gana.
Sí, sí,
i llavors
sí.
és com, si ho dius convençuda la gent no se n'adona.
Sí, 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 no pensar que forma part del guió.
Piramilles, saps? Piramilles.
És com gana, Àfrica,
sí, 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 sí.
hambre,
sí,
saps? Sí, sí. És com les lectures.
Sí. Jo no sé si hi ha molta gent que ens està sentint ara i ja l'ha vista, però qui no l'hagi vist, que sàpiga que els ocells ve de la idea aquesta de l'obra d'ocells d'Aristòfanes, mm-hmm. no? Que va ser una obra del 414.
Sí, fa uns quants anys, sí, uns quants.
I la comèdia ja explica la història de dos atenencs adinerats, que fars de la ingerència pública en els seus assumptes particulars, abandonen el món dels humans mm-hmm. i convencen els ocells de crear una nova civilització. És clar, això dit així, dius, perdona?
Sí.
O sigui, això ara, bueno, una obra del 414, a més amb aquest argument...
I a més perquè aquest senyor, o sigui, quants anys tenia la democràcia en aquell moment? Uns 40
sí,
i pico,
sí,
no?
Uns... O menys, vull dir, sí. és que acabava de néixer.
Clar,
feia
sí,
molt
això...
poquet que la democràcia s'havia... La democràcia, vés a saber com era, també t'ho dic.
Sí.
Però la democràcia s'havia instaurat en el sistema, no? I aquest home ja va escriure l'obra, va dir, això vols dir que funciona? Clar que també era un home que pinta que era de dretes. Pinta, pinta.
Segurament.
Pinta. I és veritat que l'Albert Pasqual va proposar...
Figurinista i
escenògraf. Va proposar en un moment que ens rellegíssim aquesta obra per poder fer una versió calòrica que en el fons no hi queda gaire de la versió original del, del
sí, en Iago sempre diu és una versió libèrrima, sí.
A part dels personatges principals i el tema dels ocells, no? Queda poca cosa d'aquella
del text original,
del text original,
no? Però sí que hi ha l'estil d'Aristòfanes, gamberro, deslenguado,
sí.
I sí que conservem que si per exemple abans baixaven els déus, el que per ells eren els déus d'aquella època, nosaltres fem baixar la democràcia, fem baixar el capitalisme, fem com aquests paral·lelismes que són els nostres nous déus.
Clar, ens plantejàvem que, qui seria, no ho sé, no me'n recordo exactament quin déu baixa a l'obra original, no? Però quin seria en el nostre cas aquests poders que parlen a públic o que parlen als... No? I clar, vam pensar que el capitalisme n'era sí. un, la democràcia n'era un altre, i així ho vam fer, vam traslladar sí. al present.
Que un guió que podries dir que sembla caòtic, que sembla surrealista, però que en cap moment...
I que ho és,
però l'espectador no espera en cap moment. Això s'ha de saber molt per fer-ho.
Perquè
així,
jo crec que, bueno, sempre ho hem dit, no?, que l'espectacle té... L'espectacle parla del populisme, del com es diu això, auge... Auge, és igual, sí. De l'auge del populisme,
del creixement
del populisme. Exacte. I l'obra, en realitat, és molt populista.
Mm. És superpopulista, clar. O sigui, sí, sí. Que cauen coses, surten efectes, sí. Vull dir, és...
I crec que això, a part del ritme que portem els actors a fent els canvis de vestuari, que això crec que també en el sí, públic sí. el deixa com una mica, diu, hosti, com s'han canviat tan ràpid, no? Sí, com sí. surten per aquí, tal com poden canviar de personatge tan ràpid, i els mecanismes de les banderoles, el no sé què, kabuki, la cadira, sí. no sé quant, el públic el deixa com estasiat a la butaca, volent anar més, a veure, ara què més faran, no? Després aquesta, l'Ester canta òpera allà enmig, vull dir...
És que la pròpia obra és populista sí. i fem... És que fem populisme teatral,
sí,
vull dir,
ens, populisme
home,
teatral.
Ens fotem al públic a la butxaca així.
Clar, us el poseu a la butxaca, però hi ha molta reflexió, moltíssima i molt profunda.
Sí, perquè això també nosaltres és com una característica que fem servir molt la calòrica, que és explicar grans temes que a priori semblen molt feixucs, però des del riure, des dels mecanismes de la comèdia, que és de la manera que els missatges més profuns, a part de la manera com ens relacionem sí, entre sí, nosaltres... Sí,
sí. Això anava a dir, sí. perquè jo crec que el secret també... Perquè ara abans ho deies, hem fet una versió molt calòrica,
sí,
és evident
sí.
que vosaltres ja teniu un segell, i el creeu entre vosaltres. El fet de ja com veu néixer, no sortits de l'Institut del Teatre amb unes il·lusions i que a més hi ha una amistat que us uneix...
No ens enganyem que nosaltres vam crear la companyia sense saber-ho, eh? Vull dir, perquè va ser... Sí, ens vam ajuntar com en el darrer treball junts, I va funcionar, perquè era la feíssima enfermedad que la vam recuperar als 10 anys, i en realitat el paisatge que hi havia a fora era tan horrible,
sí.
tan destructor que era com ens ajuntem,
bueno,
fem
no hi havia res,
i no hi havia
bueno,
res, hi havia, no hi havia feina.
Sí, el Star System una miqueta.
Clar, era una crisi molt bèstia des del 2008, nosaltres vam acabar el 2010, estàvem...
Sí, sí.
Fatal. I llavors vam pensar...
És que
heu agafat pensar...
uns quants anys fatals, perquè també sí. hem passat la pandèmia, que tampoc ho esperàveu, suposo.
Ja. No.
I aquí esteu, recollint premis, a més, i que dèieu ara, és que a les agendes no ens hi caben més coses.
Sí, és difícil
no
quadrar les
agendes.
Dir.
A més, només treballant en teatre, perquè suposo que aquí cap de vosaltres
bé,
està també
sí,
fent projectes
sí.
a...
Nosaltres sí. com a Calòrica sí que intentem respectar molt aquesta relació oberta que tenim entre nosaltres de treballar també fora, i llavors moltes vegades els calendaris també suem per quadrar-los, perquè és com... Com ho fem perquè l'Aitor pugui fer aquell projecte que li han trucat? De fet, nosaltres mateixos hem fet un projecte a TV3 amb el Terrat, d'Incidents, sí. es diu. Hem fet un capítol i llavors sempre que podem respectem les feines que ens venen de fora perquè creiem que també li va bé la companyia, la
I
visibilitat.
I està clar, està bé. No? I perquè quan marxes a fora aprens i tornes i aportes.
Creixes.
Sí. Uh-huh. Crec que això és important, sí.
Però ara sí que ho dèiem, que realment teniu l'agenda a tope només amb les obres de teatre.
Sí, ara mateix sí, perquè, com tu has dit, estem al Poliorama dilluns i dimarts, que és un horari que jo no m'havia plantejat mai de fer.
Sí. I funciona.
I funciona, perquè l'altre dia, aquest dilluns, hosti, eren gairebé 600 persones.
No, esteu fent ple cada dia,
I vam pensar, dilluns també és un dia en què la gent
sí.
pot i vol anar al teatre, no? I està bé. I després combinem amb bolos, que aquesta setmana no en tenim, però la setmana que ve comencem marxem amb la feíssima enfermedad
a Las Palmas,
a Las Palmas de Gran Canària, i després pues, fem Pinto, Valdemoro amb les aves, sí, fent els ocells al Pólio, que aquí vindran
els... Encara estareu aquí, sí.
Sí, fem dilluns munten el poliorama, dimarts desmunten, carreguen carreguem camió, dijous anem cap a on toca i sí, després el
tot
diumenge
torna. Tot
això
ja teniu, però també nous projectes, noves obres?
Sí, noves obres.
Estem en reunions creatives per crear el nou projecte que no... Podem dir que creiem que sí, que s'estrenarà abans de que acabi el 23. Estem al 23.
Estem al 23.
Sí, doncs sí, abans.
Una mica de...
Que estem al 23 i ho dieu perquè és que ja estem movent coses per 24, no sé si fins i tot 25.
Sí, bueno, projectem per encabir-ho, saps? Perquè a nosaltres sí que ens agradaria, per exemple, fer el de què parlem en castellà.
Sí, sobretot perquè va com a destemps la relació entre Catalunya i fora de Catalunya, no? Perquè a Catalunya anem fent, no? Es pot estrenar una temporada i fer els bolos seguidament, però després a la resta de l'estat, doncs, la cosa va diferent, va més lenta.
Què tal la reacció del públic a fora?
Doncs molt bé, la veritat. Mm. Molt bé, molt bé. Molt
hem
bé.
De dir que com aquí res, però clar, perquè ens coneixem de fa més temps.
Ja. Teniu un públic molt més fidel ara ja, no?
Sí, això sí.
Tot i que ara sí que hem anat repetint, per exemple, Logroño o alguns teatres que ja hem anat dos cops i veus que la gent respon, que ve i que... És, no sé, és molt fort perquè dius, si no som nadie, saps? Què
home,
foteu aquí?
Home, Déu-n'hi-do. Sí. Quin creieu que és, ara ja per tancar, no robaré més temps, quin creieu que és el secret per omplir teatres en una època tan difícil?
Ni idea.
No ho sé. Jo crec que al final és ser fidels al que vols explicar i en el nostre cas el que ens funciona és com parlar de coses que ens preocupen a nosaltres i fer-ho des de l'humor. Jo crec que això...
I sense aportar gaire solució, sempre ho diem, no? Perquè nosaltres plantegem problemes i no aportem solució perquè no la tenim, no? Però simplement el nostre... Com és això, el nostre...
Aparador.
El nostre aparador és el teatre o en audiovisual en algun moment, i el que fem és plantejar problemes, els expressem de la manera que ens sabem relacionar entre nosaltres i amb el món, i no aportem cap solució perquè no la tenim. I potser això a la gent surt del teatre pensant o plantejant-se les coses que nosaltres ens plantegem, i això fa que es creï un debat.
Poseu el mirall davant la societat.
Sí, perquè no hi ha ningú, clar, mai et diem i això és així i ho has de fer així, no? Llavors obre un debat que el públic se l'emporta fora.
Sí, això
és molt interessant.
Els debats.
I a més, feu que la gent pensi i que vinguin ganes de pensar, que a vegades això és difícil de fer.
Hi ha una cosa que a mi em preocupa una mica, que és que el dia que no vulguem fer... Perquè tots els espectacles nostres són diferents entre ells. Sí que hi ha una marca calòrica, però tots són diferents, no? I a vegades, jo reflexionant a casa meva, penso, el dia que no fem una cosa així, que la gent digui, això no és calòrica. No? Perquè al final què és la calòrica? No ho sabem.
No sé.
És que anem fent el que volem o el que ens deixen, no? El que podem. Bueno, ja està, reflexió de primera hora del matí, jo què sé.
No, és veritat, però sí que segur que està clar que heu marcat un segell, que la gent us ve a veure, que repeteix amb la mateixa obra fins i tot,
sí,
i amb tot el vostre recorregut, i que per molta gent ja dir la calòrica és garantia de qualitat teatral.
I que l'altre dia vam tenir el dimarts 600 i pico alumnes.
Sí, això és molt guai.
Perquè
gent
ara
jove,
fem
els
dimarts als matins, ens porten instituts a funcions escolars. I va ser increïble.
Sí.
O sigui, una cosa increïble que jo els deia, és que em sento poderosa,
sí,
és que em sento que jo
que
els
bonic,
dic, sortiu a cremar tot i sortiran. No sé, és que és com dir, quina eina,
I és que crec que esteu fent un sacseig també a la manera de pensar de la gent, posant aquest mirall que poseu de com està la situació.
Sí, és que...
I això és el que hi ha...
Això és guai, perquè a més amb els joves, no, que mai no es compta amb ells, sempre són la gent que està enganxada al mòbil i bueno, els deixen i ja et faràs gran, no? Tenir-los allà, que comenci el monòleg del Xavi, que estiguin una mica bueno, xiulant i fent cosetes, i que quan entren l'Ester i el Marc amb l'escopeta, fotent tiros, callin i comencin a mirar l'obra...
I callin tota l'obra,
Increïble.
És que hi ha alguna cosa que els interessa, no?
Segur. Professora amb el mòbil, això sí.
Això sí, això s'ha de dir, eh? La professora, que la cada d'un exemple, si ens estàs escoltant, que jo volia dir-te
no
l'altre dia i no vaig poder...
Home, no ho tornis a fer.
Noia, guarda't el mòbil.
No, però és increïble. Em sembla increïble que en l'era en la que estem vivint la gent jove s'hagi quedat bocabadats mirant l'obra.
Sí.
Jo crec que no necessiteu més felicitació que aquesta, no? Doncs escolta'm, us ho deia ara Esther López, Aitor Galisteo Rocher. Moltíssimes gràcies i quedeu-vos amb aquesta companyia, la Calòrica, us seguirem molt, haureu de tornar moltes vegades. Un petó molt fort.
Igualment, sí. Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 22 de gener de 1957 neix a Terrassa Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i polític. Per raons de proximitat territorial personal, deixeu-me dir que la novel·la que més m'ha agradat d'en Villatoro és La ciutat del fum. En Vicenç, des del bressol, segur que no va poder evitar sentir un dels temes més repetits a la ràdio quan el rock and roll ja es veia que anava de debò. Little Richard i el seu Lucille ho petaven. Cal dir que aquella època, quan presentaven en directe Little Richard, deien el rei del rock and roll, tot i que ja sabem qui l'ostentava finalment. De fet, així en deien els seus fans. L'any 1957 s'estrenava la pel·lícula El último couple, on Sara Montiel, aleshores anomenada Sarita, exposava tot el seu art i potencial que la censura li permetia i feia triomfar les pantalles i els receptors de ràdio a aquell empalagós Fumando Espero.
Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo, sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca.
Una cançó políticament incorrecta del tot pels temps que corren avui, pel concepte sanitari antitabac que ha fet niu a la societat. Aquell gener de 1957 feia 3 mesos que havien començat les emissions de Televisió Espanyola. La primera obra de teatre que es veu per televisió és Antes del desayuno, d'Eugène O'Neill. El director, Juan Guerrero Zamora, procedent del teatre, i la protagonista de l'obra va ser Maruchi Fresno, la seva dona. Curiós. Tot seguit s'incorpora Juan Martín Navas, locutor de Ràdio Nacional, que dona el tret de sortida al passi de molts professionals de la ràdio cap al món de la televisió.
Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.
La primera pedra.
Marc Balcells, molt bon dia.
Noemí, bon dia.
Escolta,
amb 4
anys fent aquest programa.
Oh,
i la
cada dia més joves.
I la corregut amb aquest últim, eh?
Amb aquest últim, què?
A programa,
veure, ja
secció,
te veu venir.
Oh, no?
Hombre,
home,
perquè...
Tosca, amb la tosca. Amb la
oientes,
tosca.
Oientus, oients tots, només voleu que gresca.
Exacte.
Que
I
gresca.
Nosaltres fa molt temps que piquem pedra.
Mare meva, però vamos, però que benvinguts tothom.
Escolta, i tu vas repetir. Has volgut tornar a veure una altra vegada Tosca?
Bueno, em tocava per l'abonament dimarts passat.
I què?
Bueno, a veure, per començar cantava la Ratmanovski, que és... la diva de casa, i va avisar el vici d'arte, i tatatí, tatatà, i tatatà, tatatà,
i...
Ai, que vaig poder escoltar una mica de la, del Love in Portofino.
Ah, oh, i què, va sonar diferent?
Bueno, es va poder sentir. No, va haver-hi també Sarauet, però ja Sarauet.
Sarauet.
Sembla que hi ha una de dos. O ja no hi van, o els que hi van... Bé, no sé, no sabem
què passa.
Què fem parlant de Puccini?
És veritat, avui Bellini, va. De Puccini a Bellini.
Senyores i senyors que s'incorporen, estem en una temporada només de Belcanto i per això Puccini ja ens ha agafat més temps del que volíem, sí. Però bueno, no passa res perquè us porto una òpera de Bellini del 1829, sí. Que és, el seu títol ja ho indica, La Straniera, La Desconeguda. Que soni!
Alegria,
això
no?
Això volia, perquè hi ha la mosca de la ràdio...
Energia.
Fins al cap damunt de parlar del tema. Sí, la mar. Però bueno, escolta, quina òpera tan maca. Això
molt
sí que és bel canto puro.
M'agrada molt.
I com la del títol, L'Estraniera, que ja veuràs que això és com un culebrón d'aquests, de la senyora Adelaida, que deia, bueno, mi vecina, la qual.
La majoria d'òperes són una mica culebrot,
I les belcantistes, ja, la cosa puja fins no saps on. Però és que aquesta es diu així, L'Estraniera, perquè ningú sap qui és la protagonista.
Ah,
i ningú
misteriosa.
Sap, i dels que anem al teatre tampoc, perquè rarament la veuràs en una temporada. Això, de les poques que ho va recuperar ara, va ser la Gruberova, fa uns anys, i ai, que torna a La Noche de l'Olvido, per tant, per una vegada no programem normes i programem Estranieres, que també ens fa il·lusió. Bueno, típica història medieval, tu t'imagines que estàs allà, mira, veus, estan aquests dient, ai, rema, és tot un llac i tal, amb una cabana, qui viurà dintre aquesta cabana? No ho sé. El tema és que hi ha dos protagonistes, l'Arturo, el tenor, i la Isoletta, la mezzo, que s'han de casar. Tu, després de 4 anys, ja saps que quan els protagonistes s'han de casar al començament de l'òpera, tararí, què t'he dit? Però bueno, el tema és que ella està trista perquè diu, ell està canviat.
Ai.
Ell ja no està per mi. Escoltem-la.
No el nota igual,
Hombre, bueno, és que ell no és... Espera, ella li està explicant al seu confessor, per dir-ho així, que és el baríton, el Val de Burgo. És que també es podrien dir, bueno, en fi, el tema, eh? Aquí anirem a dir el confessor, la núvia, l'altre. L'he vista, perquè tothom sap que allà, en aquella cabana al costat del llac, viu una noia, però... ni té nom, ni se l'ha vist gaire, serà una bruixa, què passa? I bueno, li diu, clar, i aquesta, em sembla a mi, que és la que em faran sopegar de la boda. I ell, el baríton al Valdeburgo, li diu, ja aniré jo a parlar amb l'Arturo, tu no pateixis, que ja aconseguiré que se'n desdigui. Bueno, vamos allà. A l'Arturo, que encara no ha aparegut i ara el coneixerem, està per allà a la cabana. Ha entrat, a més, per començar el tio, va un merdes, perquè allanamiento de morada, ningú t'havia convidat a entrar.
I ho
sepa. I diu, calla, quina foto, que rico todo, que bonic, que ben parada té la casa, no? I llavors apareix ella, hi ha una mica de bronca, i llavors vamos amb el duo d'amor, perquè l'Arturo està, que només vol a la tal noia aquesta, que ara sabem que es diu Alaide. Anem allà. Serva, serva, qui sei ready, rispettar il mio nome.
Ell s'ha enamorat d'aquesta desconeguda, així,
està aturulat o perdido. Llavors, el Valdeburgo, aquest, el baríton, li diu a ella, tu, jo ara aniré a parlar amb ell. I li diu a ella, escolta, què passa, que no et fa vergonya que t'has de casar amb l'altre? Li diu, mira, tu vine amb mi, Valdeburgo, i tu la mires. I si tu et sembla que està bé per mi, doncs em deixes casar. És que també, claro, vaya. Bueno, total, que el Valdeburgo ho fa, perquè aquí a idees dolentes no guanya ningú en aquesta òpera. I llavors, doncs...
Van a veure-la.
La veu i fa, ai. I l'altre li diu, tu calla, li diu ella, no diguis res, silencio. I llavors ell li diu, no t'has de casar amb ella, no et pots casar amb aquesta, tu deixa-ho estar i tal i qual. I així, clar, què és el que passa? Que l'Arturo diu, aquest me la vol prendre. I el primer acte acaba amb bronca, acaba amb una mena de duelo, on l'Arturo ofereix al Valdeburgo boig i gelosia, i acaba, doncs, com ens agrada que acabi les òperes belcantistes, els actes, amb un pim-pam-pum de bufetades, que és el que ens agrada. Vamos allà.
amunt, aquesta nota, eh?
Acaba amunt, perquè a ella l'han detinguda, perquè es pensa... Es pensen que ha sigut ella la que ha matat a l'altra, que no l'ha matat.
Està moribund, però no arriba a morir.
No, llavors hi ha un juicio, llavors ve un padre prior i també la reconeix i diu, i l'altra també li diu, calla. Tot l'espectador estem tota l'estona dient, però aquesta dona, qui és? A tot això, ja ho han intentat arreglar i la boda entre l'Arturo i la Isoleta tira endavant, tot i que ella encara no les tingui totes. Anem a escoltar una mica, pobreta, com plora. Aquí hem posat el recitatiu perquè es vegi que ella, aquest trèmolo, està ella dient, això no. Però hi ha boda. I estan a l'església tots dos i apareix ella.
L'estrangera?
L'estrangera, que dius tu també, si el que vols és no liar-la més. Potser no, però dius, jo vinc aquí a donar-li forces a aquesta noia que es casarà. I jo bendigo l'audion i bla, 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 i anem-la a escoltar ja amb una ària trista perquè, bueno, és una òpera trista en general.
Dolça, per això aquesta òpera...
És Bellini, digue-li Casta Diva, digue-li Sonàmbula, són aquestes melodies etèries que sobretot fa també de cara a la soprano, les fa molt bé per tothom, Aquesta òpera va ser un èxit brutal quan es va estrenar.
És que molt bé.
Pam. Sí. Què passa? Diu, s'ha acabat l'òpera, quasi, perquè ell surt emprenyat de l'església. Això ella ja ho canta fora, però ell surt emprenyat, jo te sigo. I apareix aquell capellà que va fer un rol així secundari i diu, escolti, majestat, que la reina s'ha mort i li toca a vostè pujar al tron perquè és reina.
Què em
dius? I l'altre, quan ho sent, perquè ja veu que la perd, saps què fa? Que agafa una espasa i es mata davant de tothom.
Què dius?
I ella, doncs clar, ella diu, jo, a mi em toca ser reina, per tant no em puc matar.
A mi em sap greu que t'hagis matat.
Mata-te tu, jo voy a la mia.
Jo sí, eso, ja.
I l'òpera acaba com acabarà, que és amb coloratura, focs artificials, bel canto a tope i alegria. Bueno, alegria no.
Home.
Alegria per nosaltres, que no passem pipa fent la secció.
Exacte, i que ens agrada molt la cançó.
Oh, ja
i la música.
Oh, ja està. Amb això acabem.
Doncs vinga, va, escoltem aquest final.
Abraçada a tothom.
Igualment,
la primera pedra.
Parlem d'economia, ho fem de la mà de l'Oriol López Villena, que ell és l'autor del llibre Creix i Prospera, assessor d'empreses també. Oriol, molt bon dia i bon any, que no ens ho havíem dit.
Bon dia i bon any.
Sí, senyor. Doncs avui parlem de reunions, perquè jo crec que estem tots acostumats a fer reunions, però quantes reunions hem fet que hem dit és que portem 2 hores i és que no avancem, i és que cada vegada és el mateix, i es fan llargues i pesades, i...
Sí.
Què passa?
Les reunions tenen això, és a dir, les reunions és una eina que és molt útil, és una molt bona eina, d'acord? No sé qui se la va inventar, no? Però vull dir, al final som un animal social, per tant, la reunió és una cosa habitual. Per tant, és una eina molt útil, però és una eina que en les mans equivocades o sense un cert ordre cau en el despropòsit, no? I hi ha una cosa que jo crec que és... que les fa encara pitjors, no? Que és el que deia el Northcote Parkinson, que ja en deia la llei de la trivialitat, no? Aquest home l'any 57, és historiador naval, l'any 57 parla del que és la llei de la trivialitat, que bàsicament vol dir que el temps que dediques a una cosa petita acaba sent molt més gran que la importància que té. És a dir, podríem dir que la llei en matemàtiques seria que el temps dedicat a un tema és inversament proporcional a la seva importància. D'acord? Això passa, estàs en una reunió i estàs parlant del color, de la lletra, del welcome pack que se'ls dona als treballadors quan entren a treballar, i estàs 3/4 d'hora, una hora, parlant d'això. Quan en realitat hauries d'estar parlant de coses importants. d'acord, de coses molt més importants. Allò és petit, s'ha de prendre una decisió, doncs pues vinga. I això ell posava l'exemple d'una central nuclear, on s'està més estona discutint sobre la forma que han de tenir els trasters per les bicicletes dels empleats que del disseny de la planta, pròpiament dit, sí, que és la part important, no?
Sí, sí, per tant, hem de ficar remei i no sé què hauríem de fer. Potser marcar prioritats seria...
Bé. Sí, exacte. És a dir, el tema clau aquí és que normalment fem això perquè o bé tenim por de la decisió, o bé no tenim clar quina és la nostra prioritat, o bé tenim... o bé fem masses coses i masses coses depenen de nosaltres i no de la gent. Per tant, aquí com ho has de resoldre? Ho has de resoldre amb tres coses. La primera, amb prioritats molt clares. O sigui, has de tenir molt clar què és una prioritat de l'empresa i què no. D'acord? El segon, tallant ràpid. Qualsevol conversa que comença a iniciar-se sobre un tema menor es talla, perquè primer es tracta la prioritat i després l'altre. Si cal, s'apunta en una pissarreta i es diu després ho tindrem en compte, però ara mateix no és l'important. I tercer, delegant més, en realitat. És a dir, has de delegar més decisions. O sigui, no pot ser que totes les decisions depenguin d'una reunió. Hi ha decisions que han de dependre de persones concretes que assumeixen la responsabilitat d'aquella decisió.
Segurament la lletra d'aquell catàleg, doncs, que ho decideixin els dissenyadors i punt.
El responsable de recursos humans amb els dissenyadors. I aquelles persones prenen la millor decisió per l'empresa, que no serà perfecta, segurament, però serà la millor.
Sí, 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 sí. I a vegades també ho fem perquè ens refugiem en lo fàcil.
Sí, clar, és més fàcil parlar del tipus de lletra del catàleg que de si hem de fer fora un client o no. Mm-hmm. D'acord, clar, és més fàcil.
Clar, és que violenta, són aquestes pors que deies que et fan frenar a l'hora de parlar
perquè,
segons
perquè
què.
Perquè tens por de la decisió, tens por de quines portes obriràs, d'acord, de si les podràs tancar o no, de si les tancaràs com tu vols, i clar, però clar, la reunió és una eina molt útil, ja ho hem dit. Però és una eina molt útil si es fa servir amb un propòsit molt concret. Si es fa servir per tractar qualsevol tonteria, i el que passarà serà el que diu Parkinson, que és que aquesta tonteria acabarà ocupant
tot
la major part del
que,
temps.
Que no mereix. Per tant, hem d'evitar la trivialitat.
Evitar la trivialitat, tota costa.
Doncs ens quedem amb això i a veure si fem les reunions una miqueta més curtes com això. Estic segura que tothom n'estarà d'acord i content.
Aviam si ho aconseguim.
Molt bé, Oriol, doncs fins aquí 15 dies.
Gràcies, adéu-siau.
Element que omple d'ànima les cases, jo diria que juntament amb les plantes i les flors, probablement siguin les espelmes. El país on més es consumeixen espelmes és Dinamarca, on arriben a 4,3 quilos d'espelmes per persona. Déu-n'hi-do. A Espanya sembla que redueix aquesta xifra a 0,76. Per tant, és molt més reduïda, però curiosament, també sembla que en moments de crisi o d'incertesa, per exemple amb la pandèmia, amb la crisi d'ucaïna, es consumeix més espelmes i això són xifres segons ECMA, que és aquesta associació que recull productors d'espelmes. En volem parlar de tot això amb la Marta Flores, que ella és brand manager de Ceravela. Molt bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
Tenim moltes ganes de repassar el món de les espelmes perquè en aquí encara som una mica, jo diria que estem poc acostumats comparat amb països com ara dèiem Dinamarca. Estàs d'acord que aquí encara falta una mica més de tradició d'espelmes?
És cert, és veritat que les espelmes s'han utilitzat des de temps immemoriables també aquí, però que el consum, sobretot a nivell de la llar, doncs anem molt per darrere en xifres, com comentaves, doncs d'altres països, doncs com els països Dinamarca, països nòrdics, països més freds, potser hi ha menys llum solar.
Clar, suposo que ells també l'utilitzen com a recurs per allargar la llum dins de casa, aquesta llum que no els ofereix el sol. Ara parlàvem de que no hi ha massa tradició, però clar, Ceravela porta des de 1862... Per tant, tradició sí que n'hi ha hagut sempre, no? Vosaltres no es pot dir ningú que no n'hi ha hagut aquí.
Cert, són 160 anys fent espelmes. És veritat que amb diferents usos i tipologies d'espelmes al llarg de la història. L'espelma, quan Ceravella inicia la seva activitat, doncs té un ús pràcticament molt enfocat d'una banda a la il·luminació estricta i d'altra banda a usos religiosos. Però sí que és veritat que durant els anys 60, sobretot, aquesta utilitat de l'espelma requereix una transformació.
Clar, ara estàs dient usos religiosos. És possible que aquesta espiritualitat encara la transmeti una mica a l'espelma? És a dir, quan tu sents una espelma a casa, sembla que a aquell punt li dones un misticisme que no li donaries de cap altra manera.
Certament, aquest és un dels valors que ens aporta l'espelma juntament amb altres. El temps de la pandèmia, que comentaves abans, ens ha dut molt més a estar temps a casa. Les espelmes tenen també una capacitat de crear ambients acollidors, de crear uns ambients confortables, i això ens ha ajudat a l'estar tan tancats a dintre, no? a disposar d'aquesta eina per també miscuir-nos una mica i traslladar-nos fins i tot a través doncs, de tant les segons quines tipologies d'espelma, les seves formes, però també els aromes, a llocs somiats, per exemple. No? A vegades amb les espelmes doncs, s'intenta representar aquell lloc al que voldries haver viatjat. Mm-hmm. I la possibilitat del perfum de l'espelma,
clar, aquesta és l'altra
capacitat de transportar-te.
Bueno, clar, ara entrarem amb tot això, perquè aquesta evolució de les espelmes també ha fet que entri dins del món del disseny. De fet, el Hub, el Museu del Disseny de Barcelona, va haver una exposició d'espelmes, de la trajectòria de les espelmes, no? De tot aquest món del disseny. Cerebel, això ho heu cuidat molt. Ara fins i tot hi ha firmes de gent, d'autors, que signen una espelma. Explica'ns una mica aquest món del disseny dintre de l'espelma.
Nosaltres, en la transformació que comentava necessària als anys 60, des de Ceravella ja es va apostar molt per vincular aquest disseny al món de l'espelma, sortir de l'espelma tradicional i començar aquestes col·laboracions amb diferents autors. De fet, l'exposició i la conferència que es va fer al Hub el juny passat va ser també una mica per retre homenatge a aquesta valentia de la firma i de les diferents generacions doncs, que han estat al capdavant, no? De fer aquesta aposta que ara sembla com molt evident, perquè és veritat que les espelmes de disseny estan de moda, en tendència, i cada vegada més es creen espelmes enfocades a la decoració, però que no era tan evident llavors, i es van fer col·laboracions molt maques a la mà de grans dissenyadors que s'han recuperat algunes i que segueixen impulsant dia a dia, no? Per fer col·laboracions estretes amb ells que permeten donar-li doncs, aquest altre prisma a la cera.
I per tant, qui vulgui posar un toc de disseny a casa ho pot fer a través de les espelmes, però també les espelmes ens permeten fer un recorregut per casa. Jo crec que m'agradaria que ens diguessis, tu creus que una espelma pot tenir lloc a qualsevol punt de la casa, és a dir, fins i tot a la cuina?
Sí, estic segura de que sí, així ho creiem. És cert que possiblement no totes les tipologies d'espelmes, segurament una espelma perfumada amb tocs molt determinats o característics de la fragància, doncs no els posaràs a la cuina perquè segurament amb les olors de la cuina no, doncs, no casaran. Però hi ha tantes tipologies d'espelmes perfumades i no o no que tenen cabuda a qualsevol indret de la llar.
Uh-huh. Si entreu en el catàleg de Ceravella trobareu infinitat de possibilitats perquè a més entrareu al catàleg de primavera, d'estiu, de tardor, d'hivern, que això també em sembla molt, molt sorprenent, no? Que el món de l'espelma també té estacions. Perquè suposo que depèn de l'època de l'any, doncs les espelmes van més dins de casa, fora de casa, etc. Uh-huh. Explica'ns una mica aquest canvi d'estació a través de l'espelma.
Dins de casa, fora de casa, i també doncs, hi ha olors que conviden més a la tardor i olors que conviden més a la primavera. Uh-huh. Nosaltres, des de Ceravella, un mantra, per dir-ho d'alguna manera, que sí tenim és que les espelmes es dissenyen per senceses. Llavors, han de lluir...
Això és important, abans sí. Em deies, no, la gent li sap greu encendre l'espelma. No, és que l'espelma s'ha d'encendre. Són tan maques que dius, és que se'ns morirà, ens desapareixerà, no volem que desaparegui.
Però llueixen més enceses i estan pensades per cremar i perquè les lluïm d'aquesta manera. Tant les perfumades, que és evident, no?, per la seva capacitat de difusió olfactiva i de crear aquests aromes a les estances on les encenem, però també les decoratives. Si més no, nosaltres sempre les dissenyem amb aquest prisma. El que feia les estacions, doncs, el que deia, diferents aromes per una o altra època de l'any, o fins i tot doncs, les espelmes també decoratives, més de volum, escultòriques, també es fan amb diferents formes, que algunes conviden més a una època de l'any que l'altra, i diferents colors, també per temporada. No deixa de seguir una mica tendències de la moda.
Uh-huh. Sí, sí, i estarà molt bé que sapiguem jugar amb aquesta creativitat i combinar-les amb l'estil que li haguem donat nosaltres a casa nostra. Un esdeveniment sense espelmes no és esdeveniment, no? És a dir, un aniversari sense bufar espelmes és evident que no és aniversari.
Que és inimaginable, pràcticament, oi?
I també sembla que si fas una festa al jardí i no la decores amb espelmes, també gairebé no és festa, no?
Certament, i a més, a vegades fins i tot poden tenir altres atributs que complementen la decoració. purament. Nosaltres, per exemple, ara de cara a la campanya de doncs, primavera-estiu, no? Allò que dèiem de les temporades, treballem moltes espelmes d'exterior que contenen citronella, que en el nostre cas és una citronella de la illa de Java, que està feta amb essències, amb olis molt essencials, no? I que tenen aquesta doble funcionalitat, que a més de la decoració i el crear l'ambient, aquest entorn confortable i càlid que volem buscar, doncs ens espanten els inestimables mosquits i altres, i altres insectes, no?, que volem...
Una utilitat que és molt apropiada, sobretot per als que ens acrimillen i ens devoren, tenir aquesta citronella, aquesta part de citronella, que també hem de recordar, ara ho explicaves tu, però que tot el procés el feu aquí, aquí mateix. Vull dir, teniu botiga a Sant Antoni Abat, aquí a Barcelona,
sí,
però la fàbrica està a Sant Manat.
Molt, molt apropet. Va néixer a Barcelona, de fet, i l'obrador, però per dimensions vam haver-la de traslladar, i a més és una producció molt artesanal. Nosaltres, totes les generacions que han estat al capdavant de Seravella, han seguit amb la amb l'ofici tradicional, creiem molt en aquesta manera de fer, creiem molt en que la cereria és un ofici, no?, de que requereix el seu temps, que ha de ser pausat, i de fet en la producció d'aquestes espelmes ja intentem transmetre aquesta calma, que després és el que també busquem a la llar a l'hora d'encendre-les, no? Tot el procés està impregnat d'aquesta pau, per dir-ho així.
Sí, sí, al final és el que volem, portar aquesta pau i aquesta mena d'espiritualitat també dins de casa nostra, i per això nosaltres parlem de que les cases tenen una ànima, però una ànima que l'hem de crear nosaltres. I nosaltres, aportant una espelma, també segur que li farem sumar en aquesta ànima, no? Estàs de cara a mi, jo equilibrava, ho posava en paral·lelisme amb les plantes i les flors,
sí.
Una mica és això, no?
Una mica és això. I
també tenen
avui...
una vida curta, per tant, igual sí. Que l'espelma, no?
Sí, i avui en dia tenim un ventall tan ampli que tothom pot trobar aquella espelma que s'adapti al seu entorn i a la seva manera de ser i de viure.
Doncs això és el que hem volgut fer avui, encendre aquestes espelmes dins de casa i que tingueu alguna manera, alguna pista també per poder-ho fer i donar-li aquest toc més personal a casa vostra. Cuida la seva ànima. Ho hem fet a través de Seravella, que porta des de 1862 fent espelmes. Moltíssimes gràcies, Marta Flores.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Si volem que les màquines ens entenguin quan els parlem en català i que ens responguin en la nostra llengua, cal que primer l'aprenguin. Per això s'han d'aconseguir milions i milions d'hores de veu en català de persones de tots els gèneres, edats, varietats dialectals i registres. Avui en volem parlar amb la secretària de Polítiques Digitals, la Gina Tost. Gina, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do. Estem parlant del projecte AINA, que ja, per començar, té el nom d'una lingüista, l'Aina Moyne.
Exacte.
Aquest projecte va començar el 2020, però explica'ns una mica fàcilment, si és que es pot, aquest projecte. En què consisteix? Per què serveix?
Aquest projecte és com el diccionari del segle XXI. El que consisteix és en fer que les màquines ens entenguin i ens parlin en català en un futur. És a dir, els estem donant el diccionari perquè ja no tinguem excuses d'empreses privades ens puguin dir, escolta, no parla català perquè no ho hem desenvolupat perquè és molt car. Ho estem desenvolupant des del govern.
Per tant, s'intentarà que les màquines ens parlin en català, que ens puguin donar aquesta eina també. De moment necessitem moltíssimes veus. Hem aconseguit 1.865 hores gravades.
Són moltíssimes.
Són moltíssimes. Suposo que la gent que ens està escoltant pot entrar a la pàgina web i en allà encara en pot donar moltes més, perquè abans em deies que estem al 65%.
67. Això funciona de la següent manera. Quan tu entres a Projecte AINA, hi ha un botó molt gros que posa "Dona la teva veu". Apretes allà i et sortiran dos botons més. Un que posa "Parla" i un que posa "Escolta". Quan tu parles, dius unes frases que la màquina et diu que repeteixis, i quan tu poses "Escolta", el que estàs fent és validar el que ja ha parlat la gent. Ara el que necessitem, sobretot, és que la gent validi aquestes frases que la gent ha parlat, perquè per cada una de les frases necessitem que tres persones diguin si són correctes o incorrectes. I per això anem pel 67%. Altres llengües, com l'esperanto, per exemple, ja porten el 80 o el 90% de validacions. Nosaltres hem fet moltíssima feina, hem enregistrat moltíssimes hores, però ens falta validar.
Per tant, si hi ha gent que té ganes de col·laborar, que entri al projecte
projecte Aina que cliqui escoltar per validar aquestes veus que ja estan enllaunades, diríem, ho direm així, i a poc a poc anirem aconseguint que la intel·ligència artificial entengui el català i en puguem fer ús. Per exemple, anem a exemples pràctics. Per què servirà? Per què pot servir?
Mira, avui en dia molta gent es queixa que, per exemple, l'Alexa o el Siri o tots aquests assistents de veu no parlen català. Doncs el que servirà és perquè aquestes empreses que estan darrere d'aquests assistents de veu deixin de tenir excusa per dir, escolta, no, és que no l'hem desenvolupat. Nosaltres anem, diguéssim, amb la llibreta, els deures fets, i dir, nosaltres ho hem desenvolupat per vosaltres, només falta que ho integreu. I, per tant, per ell serà molt fàcil. Avui en dia és l'assistent de veu, però d'aquí 5 o 10 anys és la relació amb la tecnologia que estarà a tot arreu. Quan tu vagis al metge, quan tu vagis al notari, quan tu vagis a comprar al supermercat, estarem tan rodejats de tecnologia que el mateix dret que tens a fer-ho en castellà també tinguis el dret de poder fer-ho i l'oportunitat de fer-ho en català. Això és el que permetrà en un futur el projecte Aina.
I que les empreses privades no hagin de dir és que no em surto a compte perquè he d'invertir masses diners en aconseguir això que ara mateix amb diner públic s'està aconseguint.
Exacte.
Que és tota aquesta mena de diccionari enorme. Que a més abans ho dèiem, necessitem de tenir també, de que detecti els matisos dialectals. Important, no? També aquesta connexió amb València, Balears, perquè tots junts treballem a la mateixa línia.
Exacte, i no només que parli el català de Barcelona,
exacte,
sinó també de Girona, de les Terres de l'Ebre, de Ponent, perquè el català és molt ric, tenim molta sort, però també això suma complexitat al projecte.
Un projecte que, no sé, hi ha previst que s'acabi amb alguna data o no s'acaba mai perquè sempre constantment s'ha d'estar renovant, que aquesta és una altra?
Ara mateix el projecte Aina no té data de finalització, sí a nivell econòmic, però no a nivell de projecte, perquè la tecnologia evolucionarà i haurem d'evolucionar amb el projecte Aina. El català també evolucionarà i necessitarem incorporar aquestes noves paraules, aquestes maneres de parlar. I el millor seria que el projecte Aina no existís, perquè les mateixes empreses privades, no, ho desenvolupessin i diguéssim que els hi passem el testimoni i que elles mateixes, no, l'acabin fent més ric i l'acabin incorporant d'una manera natural, de la mateixa manera que incorporen el xinès o l'anglès.
De totes maneres, encara cal, però si, avui dia ja funciona, és a dir, ja si algú volgués utilitzar aquesta mena de diccionari, que no sé com dir-li, que surt d'aquest projecte, el podria utilitzar? Funcionaria al 100%?
Sí, ara mateix podeu anar a GitHub, hi ha un usuari que es diu Projecte Aina i allà us podeu baixar el projecte i fer proves. Això sí, heu de ser bastant tècnics perquè ara mateix és, diguéssim, només apte per superenginyers.
De moment, el que sí que la gent que ens està escoltant, repetim, si volen entrar al projecte Aina,
projecteaina.cat,
exacte, allà podran ajudar a que tot això sigui més possible.
Ei, ho necessitem, necessitem moltes veus de dones, necessitem gent que no només siguem de Barcelona, per favor, Terres de l'Ebre, per favor, Ponent, Lleida, Balaguer, ajudeu-nos.
També des de València, si ens estan escoltant,
sí.
Clar que sí, Illes Balears.
Tots, ens necessitem a tots els catalans i les catalanes perquè puguem aquí incorporar la nostra varietat dialectal.
I que sigui també una llengua de futur.
Sí,
fonamental.
No, perquè ara és de present, però també necessitem que sigui de futur.
Doncs aquí ens sumarem des de Treu la Llengua i des de la Primera Pedra, clar que sí. Moltíssimes gràcies, Gina Tos, per fer aquesta feina des de la Secretaria de Polítiques Digitals. Moltes gràcies.
A tu.
laprimerapedra@racu.cat
Anem al cinema, avui volem mirar sèries televisives i per això tenim el Joan Maria Morro. Joan Maria, molt bon dia.
Què tal, bon dia?
Doncs amb ganes de veure aquestes sèries.
Dues,
ens vas dir que dues, sí avui.
Sí, perquè no són gaire llargues, una té 4 capítols i l'altra en té 6.
Ah, està bé.
I són de dues plataformes diferents i diràs, per què les ajuntes? Perquè, si bé la primera sí que tindria entitat per parlar-ne d'ella sola, que és la que hi ha a Filmin, l'altra, la farem com al final de la secció per dir una més a més, si vols, aquesta història. Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Doncs primer ens centrem en aquesta de Filmin, que és una temporada de 4 capítols, per tant és molt curta, i està basada en fets reals. Ens anem a l'any 2002, quan hi va haver, si te'n recordes, i suposo que també molta gent que ens escolta se'n recordarà, que hi va haver uns atemptats terroristes molt bèsties a Bali, que van morir més de 200 persones. Després, a partir d'aquí, va haver tota una sèrie de diguem-ne que ja, també ja venien, però també va continuar això, una sèrie d'atemptats terroristes a nivell internacional. De fet, això va passar, encara no feia un any que hi havia hagut els atemptats a les Torres Bessones. La sèrie es diu tal qual, Bali.
Bali is where we fell in love.
The most beautiful land and the most gorgeous people.
Wait, Jason!
Go the roots!
És una producció australiana perquè Austràlia va estar molt involucrada en la investigació i en la recerca dels cadàvers de tota la gent que va morir allà, perquè de fet la majoria, la gran majoria dels morts que havien aquest atemptat eren australians que estaven de vacances allà, però hi havia gent també de moltes altres nacionalitats. I bàsicament en aquests quatre capítols el que explica és primer això, com es va fer la preparació dels atemptats, com va anar, com es van també dur a terme, es veu allà els dos terroristes que es van immolar, un dins d'una sala de festes i l'altre a fora, just uns minuts després, quan ja hi havia hagut el caos a dintre, per tant la gent sortia cap a fora i allà hi va haver la segona gran explosió, que va ser molt bèstia, perquè va arribar a crear un cràter, un forat d'un metre a la zona on hi havia el cotxe que va fer l'explosió. Es veu això, és a dir, com queden trencades totes les vides que han allà, com es fa la recuperació d'alguns dels ferits, quines són les seqüeles també que els queden, i també s'explica la, diguem-ne, lluita burocràtica que hi ha, tot i que la relació personal entre l'investigador principal d'Indonèsia, a Bali, i l'investigador principal d'Austràlia, que estan allà, la relació personal és bona perquè a més es coneixen, però no poden arribar a actuar, com mínim els australians, fins que els dos governs no firmin l'ajuda o l'acceptació de l'ajuda per part d'un govern de l'altre. Per tant, és això, Bali, a Filmin, una temporada, quatre capítols, molt bona, però preparem-nos pel que és. I l'altra és el que moltes vegades fan servir les plataformes, és la primera producció 100% escocesa d'Amazon Prime Video en la seva plataforma, i es diu The Rick.
Before we get to today's work plan, I know some of you have been waiting for your ride home, but you're going to have to wait a while longer.
I com que mirem les sèries en versió original, hem passat de l'anglès australià, que sí, Déu-n'hi-do, a l'anglès que es parla a Escòcia.
Que també Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, també. Sí. La plataforma és una temporada de 6 capítols. A veure, aquí el que explica és la història d'uns treballadors que estan en una plataforma petroliera al mar del Nord, i hi ha un moment quan s'estan preparant perquè han de tornar cap al continent, cap a Escòcia, que passa alguna cosa. I aleshores els ve una boira molt bèstia i molt espessa i molt densa. I a partir d'aquí, diguem-ne que la sèrie deriva cap a una evolució, diguem-ne que...
Fantàstica.
Sí, perquè comencen a passar algunes coses, sobretot amb un membre de la tripulació, que queda molt mal ferit, però que recupera de seguida, i aleshores aquí veurem com, al final se'ns explica, hi ha una situació que ha passat una miqueta més enllà, però els hi arriba una cendra. Mira, de fet et diré que en algun moment vaig pensar, podria arribar a ser un argument per Stranger Things per una altra temporada, més que res per això que passa. Hi ha un moment que dius, a veure,
ja, no te l'acabes de creure, no? No massa.
És a dir, no et diria si això pot ser o no pot ser. És a dir, sí, jo crec que podria arribar a ser. Vull dir que també hi han afegit aquí molta més història, però sí que és una mica tal. I també et diria que, a veure, acaba deixant la porta oberta cap a una segona temporada. Jo també et diria que no caldria.
Bueno, doncs mira...
No caldria, però vaja.
Ho sabrem, de Rick.
Sí,
de Rick. Aquesta escocesa,
una temporada, 6 capítols, a Prime Video... Però, sobretot, Bali, a Filmin, una temporada de 4 capítols per veure com és aquesta ambientació dels atemptats i del posterior tractament que va haver dels atemptats de Bali del 2002.
Molt bé, doncs escolta'm, ja tenim dues sèries, sí, a la setmana que ve més. Que vagi molt bé.
Igualment.
Però és que tens un estil...
Ah, que sí,
molt bé,
Isabel.
Gràcies.
Com que no ens veuen, no ens veuen. El que vulguem del nostre estil.
Però és que aquest tema és molt bo.
És que és molt bo.
És que no es pot dir una altra cosa.
I el Dani també està dient que
sí, perquè també li agrada al Dani aquest tema.
Clar, sí.
És la millor sintonia de tots els programes de RAC1.
Bueno, és que la secció sí. Ja ens porta bona música, perquè clar. Avui farem, com sempre, un sí. Tema versionat.
Sí.
I què?
Quin avui, tema és? Avui, seré, avui començarà... No sé com començar, però bueno, és igual. A veure, com ho puc fer?
A veure,
és un tema supermelòdic, superromàntic, que et farà despertar a poc, amb una tendresa tan gran que només podem fer play amb la primera versió. Ai, a veure què et sembla.
A veure...
Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre. Y yo también. Sí, por favor, cielo. Mucho. Yo te quiero mucho.
Escolta'm, això és versió castellana.
Evidentment, sí, sí.
És un tema que l'original era en anglès, no?
Yes. Yes. Put your head on my shoulder.
Oh, que bonica.
Del senyor Paul Anka. Sí, sí. De l'any 58.
Avui he anat enrere, eh?
Avui molt. Em sembla que no he tirat mai tan enrere.
No, jo crec que no.
Però espera't, eh? Que m'ho puc proposar. Estem parlant del cantant mexicà Enrique Guzmán, que l'any 60 va fer una versió d'aquest tema que parlàvem i li va posar el títol de Tu cabeza en mi hombro, tal qual. No va versionar-lo gaire.
I aquí, que llavors recollíem tot el que fos en castellà,
exacte.
Doncs també va arribar.
I és tan tendre, tant de vine, vine, ai, a carona, és bonic, oi que sí comença així al matí? Sí. O no, no ho sé.
No, és
sí?
Molt maco, i tant.
Està bé. Home. És que em va fer gràcia escoltar-la i vaig pensar, busquem més versions d'aquest tema del
Polanca. A veure, i em vas trobar més.
I vaig trobar aquesta... I vaig trobar-ne una altra, que també dius, ai, ai... A veure si saps qui és. És de la nostra època. Ara, pobret meu, està que no està. Ha canviat moltíssim, perquè actualment té uns 61 anys, que tampoc és molt gran,
no.
Però, fill meu, com canviem alguns, que va malament, eh? Tira, tira. Roset, molts blaus. Molt famós de la dècada dels 70. Va fer un tema brutal que el va catapultar la fama I was made for dancing. No et ve?
No.
Va,
Roset i Montserrat.
Amb el Lluís Clas i amb el cabell així una mica...
A l'Ivan, així, no? Aquell cantant.
Sí, però és nord-americà, aquest bon noi.
Ah, nord-americà. Sí.
Va, que te'l dic.
A veure.
Va, que diràs... Ah, m'encantava!
A veure. Així ho diré.
Sí! Leif Garrett.
Home, vas dir que m'agradava molt. Leif Garrett. Ah. És que tenia un pòster del superpop de Leif Garrett. Isabel,
què?
Ha plogut molt.
Ha plogut, ha tronat i ha fet molt de vent com aquesta setmana, mare de Déu.
Sí, Leif Garrett.
I un de masses d'adolescent de la dècada dels 70, pobret meu. Moníssim, però ara està, filla meva. No el busquis
ara,
perquè se't caurà la terra.
Ara el buscarem.
No, està. És que no he tingut bona vida.
No, segurament.
Deixem-ho així. No he tingut bona vida. Que s'animés o què faig? Veure, o sigui, que no l'hem escoltat,
és
no?
Que només parla,
va,
Isabel.
Callo.
Has recordat ja a Leif Garrett, anem a una altra versió.
Bé, la versió
sí,
està molt bé,
molt maca,
eh?
La cantava molt bé.
Molt, no, sí. Cantava molt bé el xicot. Va, acabarem amb la tercera, que jo he cregut que és la més per acabar i començar el via lliure del senyor Xavi Bundó.
Què
fem? Tirem?
Sí, no?
Vinga, sí.
Va. Que dolça.
Sí, ara no riurem, eh? No riurem,
no,
perquè
no podem
riure perquè hem rigut. Ja està fet, eh?
gens. Ai, sí, estem parlant del duet Ri and Dito, més famosos com a The Macarons Project. Són un duet indonesi amb seu a Canadà, que des del 2017 es dediquen a fer música i moltes d'elles són versions. I aquesta n'és d'una, un estil així acústic molt suau, molt saborós, molt melancòlic i bonic. Ja no diré res més. Avui ja he xerrat massa.
Ens han despertat molt nostàlgics avui, eh?
Sí, oi, de tant en tant m'agafa aquesta cosa així, cursi.
Doncs mira, ens agrada molt compartir-la amb tu. Isabel, que passis molt bona setmana i des d'aquí també donem les gràcies al Dani Simó i a la Marga Ortuño. Moltíssimes gràcies a tots dos. Adéu-siau. Put your head on my shoulder.